Benvinguts a l'Internauta.
Hola a tots i a totes, benvinguts a l'Internauta, el programa que Jordi Vendrell va començar fa 15 anys a la sintonia de Catalunya Ràdio i que des d'aquesta temporada fem a la sintonia de VilaWeb i que dirigeix i presenta Vicent Partal. Normalment presenta Vicent Partal, però que avui no pot ser aquí. Avui dirigiré el programa jo mateix, en Josep Casulleres, però de totes maneres sí que tenim el nostre contertulià i col·laborador habitual, en Martí Crespo. Martí, què tal?
Hola, Vicent.
Hola, Josep, molt bé.
Molt bé, i també com a contertulià ens acompanya en Joan Jofre. Què tal, Joan? I avui el que volem fer és parlar de noves tecnologies en el món de l'ensenyament. I això arran de la recent polèmica amb el programa 1x1 a les aules del govern de la Generalitat de Catalunya. El va començar a introduir l'anterior govern tripartit i ara la Generalitat governada per Convergència i Unió ha decidit aturar parcialment. Per parlar d'aquesta polèmica, però també per extensió de quina és la implementació de les noves tecnologies a les aules i de quina hauria de ser de la digitalització a les aules, tenim amb nosaltres el mestre de l'Institut Cal Gravat de Manresa, si no m'equivoco, Ramon Barlam. Què tal, Ramon? Com estem?
Bona tarda.
En Ramon també és coordinador pedagògic del projecte Espurna, que ja ho diem ara d'entrada, d'aquí ben aviat, em sembla que el 2-3 d'abril farà una presentació d'un nou projecte. Ramon, si vols fer una pinzellada d'entrada d'aquest nou projecte.
Bé, el dia 3 d'abril farem que són les terceres jornades Espurna i bé, una mica el que s'explicarà és les diferents experiències que s'hi estan portant a terme i un parell de novetats interessants que hi haurà de cara als propers edicions del projecte.
Podríem dir que tu ets un dels pioners en la introducció de les noves tecnologies a l'escola, aquí a Catalunya. No sé què et sembla aquesta polèmica que hi ha hagut ara recentment, perquè sembla que en altres ocasions, parlant amb tu, et queixaves que una mica el que s'està plantejant és una falsa dicotomia entre ordinadors o llibres, no?
Sí, bé, jo primer, perdona Josep que digui això de pioners, a mi no m'agrada gaire parlar de pioners, m'agrada més parlar d'escoles innovadores.
Diguem-ho així,
hi ha molta gent.
Escolta,
que...
Si això de pioners et fa sentir vell, no et preocupis, eh?
No, de veritat, també una mica. No, però la veritat és que hi ha moltíssima gent que està treballant i no seria just, diguéssim, de treure'ls i mèrit, no? Perquè realment hi ha un gran equip de gent que està treballant molt bé aquí a casa nostra. Bé, sí, estaves comentant això de la dicotomia de llibres i d'ordinadors. Bueno, una de les lectures que es poden fer de les declaracions de la consellera, tot i que després les ha aclarit una mica, és precisament aquesta. És a dir, el que no es planteja en aquests moments és si hi ha d'haver llibres o hi ha d'haver ordinadors a les aules. Hi ha d'haver les dues coses. El problema és quina utilització estem fent d'unes coses i de les altres. Per exemple, en els llibres podem parlar de llibres de consulta, podem parlar de llibres de lectura. Això sempre hi estarem a favor, sempre, incondicionalment, però evidentment el concepte de llibre de text analògic o digital està desfasat i no lliga amb el que és l'ànima i l'essència de la societat del coneixement.
Bé, tot seguit parlarem una miqueta més a fons d'aquesta qüestió. Si us sembla, comencem.
L'Internauta, amb Josep Casulleres.
I per continuar i per continuar escoltant amb més deteniment el que ens pugui explicar en Ramon Barlam, abans seria el moment de conèixer-lo una miqueta més a fons. Qui és ell i quines són les coses que ha anat fent aquests últims anys. I ho fem amb l'informe del Martí.
L'informe de Martí Crespo.
Bé, el mestre i pedagog Ramon Barlam, que té un blog, 5centims5.blogspot.com, té el títol merescut, ara no diré pioner perquè no li agrada, però li diré guru o li diré històric d'internet al nostre país, suposo que s'emprenyarà una mica, però bé, és cert, sobretot especialment en el terreny educatiu. Va començar la incursió a la xarxa, explica, l'any 1990, que ja fa cosa,
una mica.
És llunyà, amb el grup de recerca pedagògica a Calidoscopi, on diu que va descobrir les BBS, que ja a la majoria ja,
això ja, aquesta ni... taula ja no sabeu què és.
A mi em sona alguna cosa, però vaja. I després també un projecte telemàtic col·laboratiu entre escoles anomenat Bongo.
Exactament,
que,
sí.
De fet, abans ens estaves ensenyant una altra cosa també, sí, d'illes i tal, sí, sí, que ostres, sí. Dius, potser hi ha alguna relació.
La tindrà, la tindrà.
La tindrà. Sí, sí. Bé, parlar més al darrere de la primera web d'una escola i amb alguns companys doncs, també va impulsar l'aula d'internet de l'Escola Joventut de Callús, uh-huh. Al Bages, un petit poble però gran en termes d'internet. De fet, gràcies a l'empenta doncs, de tot aquest grup de mestres, aquest petit poble doncs, va aconseguir fer-se un nom en la geografia digital i bueno, va aconseguir, per exemple, que el 2000 el consideressin el primer poble digital de Catalunya doncs, per l'ús i l'extensió de les noves tecnologies entre els seus ciutadans, i l'any 2001 doncs, la Generalitat li va atorgar el Premi Nacional d'Internet. O sigui que, déu-n'hi-do la feinada que es va fer des de Callús. Barlam també és un dels impulsors de la xarxa comarcal del Bages, que és la Sanet, lasanet.org, i va ser president del capítol estatal de la xarxa internacional d'educació i recursos IEARN, que això no sé si es pronuncia
sí.
La catalana.
Sí, IEARN.
Exacte, del 2002 al 2004. També forma part de la comunitat catalana del WebQuest, o Quest, webquest.cat, un conjunt de propostes didàctiques de recerca guiada que utilitzen sobre les eines d'internet. Col·labora amb universitats, experiència en educació a distància i en treball doncs, telecol·laboratiu. I ara mateix, doncs, com deia en Josep, és coordinador pedagògic del projecte Espurna.cat, del qual suposo que ens en parlaràs. Una mica en totes aquestes, o resumint, en totes aquestes actuacions, Barlam insisteix no, que vol explicar amb tot això, amb tota la seva tasca, vol explicar com es poden treballar les TIC a les aules, vol descobrir quines noves metodologies hi ha, i sobretot veure quines són les tendències, ja no m'atreviria a dir de futur, sinó de present, moltes vegades, no? Perquè el present en certs llocs va molt més avançat del nostre present, del present aquí al nostre país. No? Bé, de tot això suposo que ens explicaràs bastantes coses, a més del tema aquest de l'1x1.
A veure. No, ja volia comentar, has fet esment el tema de Callús, que jo volia ser just i reconèixer la tasca que ha fet el Ramon Fons, que és potser la persona que és el culpable, el veritable culpable, de que hagi passat tantes coses en aquest poble, no? I penso que és just doncs, donar-li el mèrit a ell.
Doncs si us sembla, comencem parlant d'aquest projecte 1x1. Abans el Joan deia, a veure, unes dades per situar-nos una miqueta nosaltres, per situar els nostres oients també amb què és aquest projecte 1x1. Aquest és un programa, si m'equivoco amb alguna cosa, Ramon, tu que l'has viscut i l'has patit molt a la pell, doncs ja ens corregiràs. Però aquest programa el va impulsar, dèiem abans, l'últim govern tripartit, d'acord una miqueta amb el govern espanyol. No? Això també és una cosa que va sorgir primer del govern espanyol i que després aquí la vam dimensionar una miqueta.
Exacte, això va ser una iniciativa del govern central i aleshores les diferents autonomies, les diferents zones, diguéssim, la van aplicar a la seva manera i després hi va haver qui no la va aplicar, bàsicament per motius polítics i barrejats amb d'altres qüestions, però bé, això és un altre tema més complicat.
Sí. Aquest programa Educat 1x1, és com es diu el programa, el que vol fer és fer una implementació, una digitalització a les aules de secundària, i a començament d'aquest curs 2010-2011, dades del Departament d'Ensenyament deien que 98.813 alumnes d'ESO de 616 centres, dels quals 369 són públics, 244 concertats del Principat, tenien un ordinador, tots aquests nanos. Això ve a ser aproximadament la meitat dels alumnes que fan ESO a Catalunya. I llavors, segons aquest mateix programa, no només és el fet de que cada alumne tingui un ordinador personal, sinó que el centre ha de tenir també una infraestructura adequada per poder desenvolupar el programa educatiu basat en això, no? Pissarres digitals i també que hi hagi una bona connectivitat, la formació dels docents i llavors també amb un accés a un mercat de continguts digitals per poder nodrir de contingut
Els aparells.
No? El que passa és que, dit això, el desenvolupament ja en el curs anterior ja no va ser òptim. I em sembla que el Ramon ens pot explicar ell com quines són les dificultats que en el seu cas va patir en el desenvolupament d'aquest programa i que hem pogut veure que molts altres centres del Principat també tenien dificultats amb l'informe del Consell d'Avaluació Superior. No?
Sí, bé, jo aquest any he començat a treballar en un institut de Manresa, que és l'Institut Cal Gravat, i és un centre de nova creació que estem en barracons, els famosos barracons. En aquests moments hi ha fins a tercer d'ESO, és a dir, primer, segon i tercer, i tots tres cursos han entrat en aquest programa. Aleshores, això era un repte doncs, interessant, i vaig tenir l'oportunitat de canviar i doncs, hi estic allà, bàsicament pel tema d'atenció a la diversitat, que és la meva gran especialitat i que abans anava sortint, no? Si jo soc professor de grups d'aquests, diguem-ne, amb dificultats d'aprenentatge, amb dificultats d'adaptació social, una mica de població de risc, i bé, doncs a mi em feia il·lusió participar d'aquest projecte en un centre que era petit. Jo soc mestre de primària i tenia, enyorava una mica doncs, la familiaritat, la proximitat que hi havia, i pensava doncs, que podia ser un projecte interessant començar d'això. Aleshores, bé, un dels problemes que vam tenir, tot i que sempre crec que nosaltres hem estat bastant de sort perquè companys d'altres instituts ho han tingut pitjor, ha estat dos, bé, hi havia una part de l'alumnat, no et sabria dir quin percentatge que ja tenia ordinadors, la resta vam haver d'esperar, no sé si unes tres setmanes o així que arribessin, amb tot l'enrenou que això suposa. Vam patir els problemes de connexió d'Àtria, que és un invent estrany que encara ningú sap per què serveix. Bé, sí que sabem per què serveix, però bé, això és un altre tema, si un cas després en parlem. Però bàsicament una mica el problema principal que hem patit és de connexió. És a dir, en un projecte que s'enfoca, encara que es diu el contrari o que es vulgui vendre el contrari, s'ha enfocat bàsicament a partir del llibre text digital, cosa amb la qual cosa ja n'estic gens d'acord, doncs si la connexió falla no es pot treballar, això és evident. Aleshores, el que no pots fer...
I quanta gent sou vosaltres?
Nosaltres som al voltant d'uns 200 alumnes.
200,
i, sí. Sí. I bé, això un problema de connexió, sí, el problema de connexió és bàsic, és a dir, que quan enfoques, quan convences un professor que ja li costa, perquè els canvis no només passen al nostre sector, sinó amb tots, qualsevol persona, hi ha qui és... sí que li costa menys fer el canvi i a qui li costa més, però quan hi ha una aposta o sigui, en convenciment de que s'ha de tirar per aquí, el claustre tira endavant i aposta per aquesta fórmula i veu doncs, que en una setmana, com hem estat recentment, o 8 o 9 dies, doncs, no pots connectar a internet. Evidentment, la gent que té més recursos, que és més llançada, que ha tingut més formació, que s'ha autoformat, doncs se poden sortir, però l'altra gent, lògicament, li genera unes tensions que això... repercuteix en que la visió, la visibilitat que té sobre el tema de l'ordinador a l'aula doncs no sigui la més adient com per treballar engrescadament.
Perdona el meu desconeixement, eh?
Sí.
Però això s'aplica a totes les assignatures d'un curs, algunes d'elles, a tots els nanos...
Això s'aplica a totes les assignatures del curs. És a dir... el nano arriba a l'aula amb el portàtil i aleshores, clar, evidentment, com que és el primer any, doncs tu has de compatibilitzar el que és la feina amb l'ordinador i el que és la feina, diguéssim, més tradicional. Evidentment, això obliga a buscar noves metodologies, noves situacions, però bé, és una mica experimentar, no? Experimentar,
però,
a veure
si
com...
Si no hi ha connectivitat i s'aplica a totes les assignatures, què feu?
Bé, què fem? Mira, t'explico en el meu cas. Nosaltres, en el nostre institut, que... Bé, sempre he de dir, doncs... donar el mèrit a l'equip directiu que tenim, que van apostar per això, el que hem fet, per exemple, és crear un llapis USB portable on hi ha doncs, tot el programari, com per exemple un generador de mapes conceptuals, que és el FreeMind. Aleshores, clar, si jo tinc previst, un exemple concret, que penso que s'entendrà millor, si tinc previst doncs, de fer un mapa conceptual amb un Babelage o amb un Mind 42, que són eines concretes, perdoneu, que fan aquestes coses en línia, doncs aleshores el que faré serà treballar amb aquest que tinc al pendrive, que és el FreeMind. No? Hi ha programes que són xucladors de pàgines web, és a dir, que si tu, per exemple, estàs treballant la prehistòria, com és el meu cas, i tens un parell de blogs o un parell de pàgines web que parlen sobre el tema o d'exercici o el que sigui, això ho puc xuclar i ho puc treballar, diguéssim, en local, per entendre's. Però clar, això ja... Són funcions... Exacte, però això ja, clar, evidentment... això no ho pot fer tothom. Aleshores, clar,
és aquesta mateixa definició.
Això no ho pot fer tothom.
Algú que en sàpiga.
Això pot fer doncs, una part molt petita de la gent. No? Llavors jo sempre dic que la perspectiva arran de pupitre i la perspectiva de Biogusta no és la mateixa, i que hi ha un seguit de coses que són bàsiques i la primera de totes, després podem entrar en temes sí, perquè, més amplis, però el tema de la connectivitat és bàsic.
Clar, però no només és la connectivitat, no?
No, només és la connectivitat, però d'entrada és aquesta.
Si falla el principi, tot el que hi hagi al darrere ja no serveix.
Si tu enfoques un programa articulat al voltant del llibre text digital, perquè ha sigut així? Perquè, clar, sempre s'ha dit, no, és que si podeu fer servir materials vostres, evidentment això ho hem fet, i a més hi ha una cosa recent prèvia a l'UPERU, que és Alexandria, que és una gran base de dades on molt professorat i té material, per cert, de boníssim i d'una qualitat extraordinària, molt més que la que ens ofereixen els llibres de text digital, doncs aleshores, clar, tu això ho has d'utilitzar i ho has d'explotar al màxim, no?
Perquè, per defecte, quina seria la connectivitat que us ofereixen per 200 alumnes?
Ara no t'ho sabria dir, perquè en temes tècnics no...
Això funciona,
no
és wifi, estem parlant
però
de wifi.
Estem parlant de wifi.
Que seria
però...
una xarxa pròpia del sistema educatiu català,
per exemple. Sí. Però a veure, ja no sabria parlar d'amples de banda, perquè és un tema que ja no hi entenc, eh? Però sí que et diré que, doncs, que hi ha moments que tu vols estar treballant amb una cosa concreta i no pots accedir. I a part descomptat amb vídeos de YouTube o Vimeos i coses d'aquestes, però estic parlant de coses tan bàsiques com accedir a un llibre de text digital, que jo no ho faig servir, eh? O sigui, jo sóc objecte de consciència del llibre de text digital i de l'altre i no ho faig servir. Però quan estic parlant d'això, nosaltres funcionem, per exemple, amb un Moodle. Nosaltres tenim un Moodle que ens ha facilitat a l'ICE de la Universitat Autònoma de Barcelona. Estem molt contents, funciona perfectament, si sempre i quan hi hagi una bona connexió. El Moodle, sí, el Moodle ve a ser un entorn virtual d'aprenentatge on cada que hem organitzat, això ho vam fer, tot això que us estic dient és feina de l'estiu, eh? Dels tres mesos de vacances que diuen que tenim, ens vam dedicar, doncs, a preparar tot això i aleshores hi ha... tres apartats, un per primer d'ESO, un per segon d'ESO, un de tercer d'ESO, i entrant aquí dintre, doncs tu pots tenir l'accés a la teva assignatura. Aleshores, aquí dintre, cada professor que s'ha format prèviament amb això del model, doncs hi té els continguts o per temes, o per setmanes, o pel que sigui. Aquí pots enllaçar-hi des d'activitats que porta aquesta mateixa aplicació, com poden ser fòrums, com poden ser tasques concretes, com poden ser, per exemple, generadors d'activitats interactives i multimèdia. Bueno, es parlaria de paraulotes Hot Potatoes, Excel Learning, és a dir, tot d'activitats d'aquestes, les pots empalmar. Aleshores, la gràcia que té és la creativitat que tu puguis tenir a l'hora de ficar coses allà dintre, de seleccionar-les o fer una preselecció pels teus alumnes. És un programari lliure i bé, tu l'entres allà dintre i te'l pots tunejar, que diem nosaltres, a la teva manera. És a dir, si tu tens 40 pàgines que parlen de la prehistòria, bueno, poso la gema, és el que estic fent ara, doncs tu en tires un parell o tres, o n'hi has el SlideShare, que és un repositori de presentacions amb PowerPoint, per entendre's, i ficaràs allà la que t'interessi, ficaràs, doncs, un J-Click, doncs, que ha fet amb Busquets, de, bueno, que és una eina fantàstica que tenim i que és de catalana, etc, etc. Aleshores, tu articules tot el que és el curs a partir d'això.
Seria com potser una Wikipedia del professor, en certa manera.
Sí,
fa moltes més coses.
Conceptualment, no? És molt fàcil de publicar, d'editar...
Sí. Organitza el que seria el treball de tot el curs. Evidentment, per fer això cal una formació i cal creativitat i actitud, no? Actitud en el sentit de dir, a veure, i abans ho comentàvem abans de començar el programa, no? Que aquestes coses, si volem fer el que ja fèiem amb noves eines, doncs ens estem equivocant. Llavors això, doncs, obliga a ser creatiu i a practicar l'esport que a mi m'agrada molt, que és el màgic, no? El màgic en el sentit d'agafar tres o quatre aplicacions i veure què és el pot aportar, com les pots combinar, diguéssim, per fer un còctel educatiu explosiu, no?
Clar, que tot això ho fas per iniciativa pròpia, perquè ho fas tu, és a dir, aquí quan estem parlant de que l'administració preveu un programa d'introducció de les noves tecnologies a les aules, de digitalització de les aules, suposo que hauria de ser capaç d'acompanyar i donar prou instruments i prou coneixements per poder fer tot això, no?
Bé, jo aquí volia dir una cosa, o sigui, una de les coses que ens ha sorprès de l'UPERU és que a dintre del departament mateix hi havia i continua havent-hi un equip boníssim de professionals, i bueno, ara diria noms com el Jordi Vivancos, l'Anna Piñero, el Pito Martínez, és a dir, el Francesc Busquets, hi ha gent boníssima, i aleshores ningú ha entès com aquesta gent que estava fent coses molt bones i que ha impulsat coses com és l'Alexandria, que és com la gran biblioteca de recursos compartits, doncs quan ha arrencat l'UPERU hagi quedat totalment al marge. Bueno, almenys aquesta és la sensació que tenim arran de pupitre. Jo, la visió de dalt de Via Augusta, et pot arribar alguna cosa, però és aquesta. No? Aleshores, una mica la contradicció de que gent experimentada, de què ha sigut, de la que ha portat moltíssim a nivell educatiu, estem parlant del Jordi Vivancos, per exemple, que ha escrit el llibre d'Aliança Editorial de competència digital, és a dir, estem parlant de gent preparadíssima i que en canvi doncs, no sabem per què aquesta gent ha quedat al marge de l'Operú, quan la línia que s'estava portant, diguéssim, era una altra, de cop i volta, pum, arriba a l'Operú i, bueno, allò el café para todos, que diuen, i bueno, doncs, no sé si voleu, podem entrar, però, a veure, posar molts ordinadors a l'aula no és la solució a les necessitats que tenim actualment al nostre sistema educatiu. Que va molt més enllà del tema de les TIC, que això sempre m'agrada parlar-ho. És a dir, quan parlem de què necessita l'educació avui dia, hi ha el tema de l'1x1, hi ha el tema dels ordinadors, que és el més visible, i potser el que des de fa una setmana n'estem parlant molt, però el tema del canvi que necessita l'escola del segle XXI és un debat que, per exemple, als Estats Units s'està portant d'una altra manera, jo penso, molt més efectiva i molt més real. És el que ells diuen el 21st Century Skills. No?
Qui ha participat en aquest cas en el debat? Jo suposo que dius aquí a casa nostra no s'hi ha implicat la comunitat educativa.
Bueno, bàsicament ha sigut
allà sí.
Sí, bàsicament ha sigut un debat el que hi ha hagut aquí, i això no ho dic jo, Vull dir, això ho diu, hi ha un informe del Consell Superior d'Avaluació de Catalunya que va dir el que havia de dir sobre el Pla Educat Operú, i bueno, és una cosa que va ser en veu alta i de persones més agressives. Nosaltres som uns mindundis que diuen i estem arran de pupitre fent el que podem, no? Aleshores, una mica, el debat que hi ha hagut aquí és un debat, bàsicament, endogen entre el que eren els polítics del moment, el sector editorial i el sector tecnològic. Aquests són els que han decidit, tant aquí com al conjunt de l'Estat. És a dir, el president de l'ANL, que és l'Associació Nacional d'Editors de Llibres de Text, va arribar a dir que els mestres no estaven preparats per fer això. Bueno, això que ens ho digui a la cara i en parlarem, no? I davant de gent acreditada podem analitzar, a veure quines són les experiències que s'han fet. En molts casos, experiències que a nivell internacional han triomfat i que són referència. El que passa, clar, que pels motius que ja no s'han pogut estendre. Això aquí, als Estats Units hi ha el debat aquest del 21st Century Skills, que és un debat on lògicament hi ha les editorials, on lògicament hi ha el sector tecnològic, però que a més un debat que no és que vagi la gent per Times Square parlant del 21st Century Skills, però sí que és un debat més ampli. I és un debat profund i que busca que hi ha implicacions i complicitats de molt tipus, no? Evidentment, interessades, però a veure, aquí el que s'ha fet és un debat autista on les grans experiències, on les grans veus reconegudes com el Jordi Adell, com la Begoña Gros, com d'altra gent, ja no les he sentit. Aquest és un problema. I l'altre problema que tenim greu a casa nostra és el de les universitats i és el problema dels mitjans de comunicació. Bueno, vosaltres, ara no és per fer la pilota, però sou una mica una excepció rara, però bàsicament, si escoltem els debats del CUNY i de la Rahola, doncs les bestieses que s'arriben a dir, doncs que poden donar audiència a un senyor que es diu Moreno, que ha escrit una cosa tan infumable com és el pamflet antipedagògico, i li donen mitja hora d'audiència sense que ningú li pugui rebatre res, doncs això està fent que la visió del que es necessita per canviar l'educació en aquest país estigui molt distorsionada i estigui enfocada en la nostàlgia d'una escola de fa 40 anys que evidentment no tornarà. Val? Aleshores, és un debat, repeteixo, bastant endogen, un debat on les parts, diguéssim, que coneixedores del tema, com poden ser, abans he esmentat el Jordi Adell o molta altra gent, no s'han escoltat i no s'han tingut en compte, no? Perquè ara el que no es pot dir que s'està dient, i abans ho comentàvem, és que això ha fracassat perquè les persones que fa temps que esteu en tot això heu donat l'esquena al projecte. A veure, no fotem. Nosaltres des del primer moment estem dient això no s'està fent bé i ens hem ofert doncs, a parlar-ne, a seure i a parlar-ne, que és el que fan a tot arreu. Vull dir, a veure, en Mas Colell, que és una persona de reconegudíssim prestigi, doncs ha fet un consell d'assessors, evidentment, del món de l'empresa, no? Doncs clar, si en aquest món d'assessors del món de l'educació només hi ha les editorials i el sector, diguéssim, tecnològic, i no hi ha el sector, diguéssim, de pes pedagògic malament, no?
I deia... A mi em va fer la impressió, quan es va anunciar el projecte aquest, és que anem de pressa i corrents perquè hem de posar un ordinador a les escoles i així quedarem molt bé.
És molt de façana. Sí. No?
És molt de façana, és la foto. Sense saber al darrere com anàvem a posar-lo en marxa.
Sí, és buscar la foto.
Perquè tu dius, la connectivitat no funciona, és igual, però si tot el més que entenen per... Què es va entendre per llibre electrònic o llibre de consulta?
Bueno, aquí hi ha molts interessos. Vull dir... Hi ha molts interessos.
Vull llegir per algun lloc un PDF de,
sí,
del
sí,
que
sí.
existia en
és
paper.
El, és, el que hi ha, per... és el que hi ha en moltes ocasions. Home, o poc més que això.
Passar-ho de paper electrònic fent una conversió idèntica...
I que es quedi aquí.
És el que hi ha hagut. No, jo perdono-me que acabi un moment...
Per no portar pes sí. a la motxilla.
Sí,
sí, deixa'm acabar un moment el que volia dir, que se me n'anirà. A veure, jo parlava de què ha passat amb les universitats i els moviments de renovació pedagògica. Doncs que no sé on s'han amagat. És a dir, no tenen res a dir, no? Sí, els moviments de formació pedagògica, que fa temps era la referència i tal, no sé on s'han ficat. L'altre dia vaig buscar al Google moviments de renovació pedagògica, educat-ho per al Google, i no em va sortir res. Tenim un problema. I les universitats, a part d'ensenyar mestres, han de fer de germans grans. Han de fer de germans grans de l'escola i no ho estan fent. Aleshores, quan passa una cosa d'aquestes, se n'ha de parlar i una mica s'ha doncs, de fer veure... que hi ha d'altres visions de que no és que tots els nanos que sortien són tan dolents com ens estan ensenyant, doncs, depèn de quins programes de la televisió pública, per cert, doncs, i no estan donant a conèixer les grans experiències que s'estan fent. Això és un problema que tenim molt gruixut. O sigui, el que no pots fer és recolzar la visió de la llei de l'esforç. A veure, perdoneu, l'esforç l'han de fer els nanos, però l'esforç l'han de fer les administracions i l'han de fer nosaltres com a col·lectiu per donar cobertura a les necessitats que hi ha en aquests moments.
I parlant això una mica de la façana, de la foto, fora del nostre país passen també aquestes coses? És a dir, també hi ha fotos d'aquest tipus?
Bé, a veure, sí.
O ens veuen com,
mira,
com
jo
marcians?
Jo aquest estiu vaig estar al Canadà i vaig estar en un congrés de IAR Internacional, que és l'associació que allà que deies, que de tant en tant acostumo a anar-hi. I vaig parlar amb mestres argentins, vaig parlar amb mestres d'Estats Units, concretament de la zona de Califòrnia, vam parlar amb mestres australians i quedaven al·lucinats de que després d'haver-hi el pla Ceibal, que és a l'Uruguai, i de trasplants, i el Magallà és a Portugal, que també són un Perú, doncs estaven al·lucinats que tornéssim a caure amb els mateixos errors, no? O sigui, bàsicament no s'ho creien. Què passa fora? Bueno, doncs hi ha una mica de tot. Jo penso que està molt clar que hi ha d'haver ordinadors a les aules, però com et deia abans, no ens perdem en aquests detalls. Es poden fer coses, dit d'una altra manera, sense diners i que són molt efectives. Per exemple, l'arquitectura de les aules. Les aules estan muntades encara com quan hi havia el patró dalt, mirant que els treballadors dels talers de sota treballessin. La tarima, l'encerado, fulanito salga l'encerado i haga tal, i no hi ha, diguéssim, metodologies tipus més cooperatiu. És a dir, aules preparades, per exemple, per treballar el que ara se'n diu les intel·ligències múltiples. Tenim una sèrie de ròssecs, de llastres que arrosseguem, doncs que s'han de canviar. Això, prèviament o paral·lelament, el de posar un ordinador a cada aula. Per exemple, el tema de l'avaluació. És a dir, el mestre què ha de fer? Ha de jutjar l'alumne en funció del que sap per fer-lo, diguéssim, per destriar els que serveixen per anar a la universitat dels que no? O el que ha de fer és intentar veure quina d'aquestes set intel·ligències necessita potenciar més, diguéssim, per arribar a ser un ciutadà en tot el desplegament de les seves capacitats, no? Aleshores, clar, això ja no és una avaluació com a jutge, sinó que és una avaluació per millorar aquesta persona. I això no s'està donant, perquè això no s'explica. A mi em dóna la sensació que hi ha un debat polític, que, per exemple, que se centra en instaurar coses tan inútils com la de la sisena hora, que això dona molts vots, se centra en posar ordinadors a les aules, que això dona molts vots, però que no és prou valent com a per afrontar, diguéssim, decisions importants, com per exemple del 6% del PIB que marca la LEC, la Llei Catalana de l'Educació, que si es vol arribar al 6%, evidentment aquest és un problema que hi és, no? És a dir, l'invertir més en educació. Llavors, clar, se'ns compara amb Finlàndia, de que els sous nostres i els de Finlàndia doncs, estan equiparats, però el que no es compara és que a Finlàndia la capacitat professional d'un professor amb una ràtio molt més inferior, que per descomptat no té 32 alumnes com puc tenir a l'aula, o 30 que puc tenir a l'aula, sinó que potser en té 15 o en té 20, doncs pot treballar d'una altra manera i pot disfrutar més de la seva feina i pot ser molt més efectiu. Aleshores, el debat de l'educació, i sempre dic que l'educació no està de moda en aquests moments, i això ho estem patint, no? Si ho estigués una mínima part...
De...
Home, si ho estigués com el futbol, o una mínima o una petita part com està el futbol, jo penso que aniríem molt més bé, no?
Sí, tu creus que no surt prou...
Però què surt al diari, no?
Surt?
No, una altra cosa és que surt, espera. No. Jo no... no m'hi volia posar amb això, però quan ell diu no està de moda, si tots el dia en parlem...
Bueno, en parlem, però tothom parla, però tothom rema cap a la seva banda. Aleshores, és allò que deia abans, hòstia, seiem d'una vegada i diem, per exemple, que això, expliquem això de la llei de l'esforç, què vol dir la cultura de l'esforç? A veure, quan un nano, això t'ho puc demostrar, o sigui, quan un nano el que li fiques al davant, li fots un repte interessant i el motives, aquest nano és molt més bo que qualsevol de la nostra edat, a la seva època, una mica per sobre, evidentment, de les enyorances que s'estan traient ara. És a dir, tu un nano d'ara, amb els mitjans que té, el potencies amb internet, amb tot el voltant que té motivador, tots els elements que el motiven, evidentment, dona molt més que no pas a la nostra època, això està claríssim. És a dir, que no parlem dels nanos bons, els nanos que són bons, acadèmicament parlant, són molt millors que no pas qualsevol dels de la nostra època. Evidentment, el tema memorístic ha baixat, perquè això ara potser no és tan necessari. Això no vol dir que no haguem de fer memoritzar els nanos a les aules, però que això no sigui el pal de paller de tot el sistema educatiu. Ens estem equivocant, si ho creiem així.
I en els discursos que apareixen en els mitjans de comunicació, abans queixaves del to i dels plantejaments que eren recurrents en alguns mitjans, també una de les coses que apareixia era la de la formació del professorat, no? Que es plantejava com que el problema, o un dels problemes, era la manca de formació del professorat en el cas de la implementació de les TIC, no?
A veure, jo faig molta formació, parlo molt amb professors, tant d'universitat, perquè he estat també professor consultor de la UOC, ara aquest semestre ho he deixat perquè tenia d'altres projectes, però a veure, la formació al professorat, jo penso que des dels anys 80 s'estan fent cursos de TIC i educació, val? És a dir, potser sí que és veritat que en els últims anys hi ha un enfoc més didàctic, i abans era allò el Word, no? I t'explicaven allà, bueno, les tripes del Word i l'MS2, coses que no serveixen. Això s'ha reconduït.
Coses que no servien.
Sí, sí.
Sí. No, és la primera fase.
És la primera fase, la de descoberta, mínim, no?
Sí, quan no en saps res, com a mínim t'ensenya on està l'interruptor per arrencar l'ordinador.
Correcte, no? Però llavors, jo que em trobo, per exemple, concretament estic fent un assessorament a dos centres de secundària, però també n'he fet
perdona,
a primària.
I encara, per desgràcia, encara s'ensenya el Word.
Encara s'ensenya el Word, sí. No, doncs llavors te'n vas allà i què et demana el professorat? Clar, quan els ensenyes tot això et diuen, bueno, però és que ja tinc 32 nanos a l'aula. Dius, clar, jo és que sóc molt temerari i em foto garrotades i a més a més les explico, quan m'equivoco, dic, això no ho feu perquè jo ho he provat a fer i no em va sortir, però si ja soc, bueno, ja és de sèrie ja, no? Soc molt temerari, m'agrada experimentar, m'agrada provar coses, però clar, en part és veritat. Tu ara imagina't que ets un professor, com comentava abans, que tot això de les TIC et fa una mica de iuio, no? Que a veure, això passa en la nostra feina i absolutament amb totes, I et diu, no, és que ara no tindràs llibres de text, tindràs ordinadors als nens, bueno, d'entrada ja aquest mestre entra acollonit a l'aula, no? Que a sobre no et va la connexió i que a sobre no sé què. Clar, evidentment, tot allò que has après al curset que t'ha explicat el Ramon aquell, no? Hòstia, el tio explica una cosa més rares, no? Això costa. Per tant, ara jo també estic canviant una mica de tàctica, estic començant entrant els cursos de formació i assessorament a centre engrescant i fent petites coses perquè les pugui aplicar tot el centre. No? És allò que deia abans, de què val més un centre innovador que 50 professors pioners cada un al seu centre. Val? Vull dir que una mica la cosa va per aquí. Però formació n'hi ha, és a dir, el problema és que la formació de l'1x1, perdona, és que fien sessions de 2 i de 3. Això no és greu. El problema és que, com dient, bueno, és com si t'ensenyen la Thermomix, no? Miri, vostè, vindrà, li ficarem la Thermomix i pim-pam, i ja la saps fent. No, això, senyora, això no és la Thermomix. Sí que no venguin, no és que hem format els mestres en dues o tres sessions, perdó. El procés de formació és continu i el que s'ha de facilitar és la mobilitat dels professorats que uns vagi al centre, que es facin estades, és a dir, canviar una mica, que aquesta és una de les coses, canviar el funcionariat. A mi ja sé que els companys que em sentiran em picarien, però jo penso que una de les coses que s'ha de canviar perquè l'escola funcioni és replantejar el tema del funcionariat. I això la LEC teòricament ho contempla, però jo sóc una mica escèptic, permeteu-me que ho sigui amb aquest tema.
El que passa que ara, amb això de la formació, amb aquesta aturada parcial del programa, suposo que això també ha causat una mica de desconcert, no? Entre el professorat, quan diu, va, d'acord, doncs, això té tota una sèrie de problemes, de mancances, però anem a intentar-ho aprofitar i a tirar endavant. I ara s'atura en alguns casos, en alguns centres, i no se sap massa bé com continuarà.
Bé, una mica aquest és el problema, aquesta incertesa, que jo penso que potser és que no s'ha explicat bé. S'ha dit, o jo he entès, perquè també aquests dies he estat ocupat amb moltes altres coses, de que les escoles que havien començat continuarien. En tot cas, el problema el tindran els que comencen ara, no? Però, bueno, no sé com s'ha de solucionar, no?
Perquè tot això es parla de cara a l'any que ve, perquè el curs que estem ja està en marxa.
Sí, però jo bàsicament penso que el problema ha estat, i ho comentava abans, que la consellera ha rectificat una mica, no? Això s'ha d'explicar bé a les famílies. Sí. A veure, una persona que té al cap d'altres coses i li diuen, no, aquest setembre passat, miri, vostè ha de fer un ingrés de tant, li donem un ordinador portàtil perquè el llibre... Clar, llavors t'has estat bombardejant que si el llibre, que no s'ha explicat, perquè abans jo he dit que ja estic a fora dels llibres, però no de text. Val? I ara li diuen, no, és que l'ordinador no serveix per res, evidentment, el que pensa aquest senyor, o el que pensa moltíssima gent com aquesta, és, hòstia, els ordinadors no valen per res. A veure, perdoni, no és exactament així. Si jo puc fer servir algunes activitats amb ordinador, és com la gent que diu, no, és que ara els nanos no escriuen. A veure, no fotem. Els nanos ara escriuen més que mai, i llegeixen més que mai. L'únic que no llegeixen el zoo d'en Pitus i no llegeixen el no sé què. Però quedaríeu... A veure, jo ho miro perquè tinc dos nanos adolescents a casa i veus, no sé, allò que es fan al Facebook dels grups, comenta no sé què o descriu no sé quan. Hòstia, si estan escrivint, val? Estan escrivint, l'únic que... A veure, hi ha coses que s'han fet malament.
Però no fan redaccions.
No, però perdoneu-me... Perdona'm un detall, a veure, el problema és que ens ha agafat una mica amb boles tot això, no? Per què? Perquè, per exemple, i un dia ho deia el Màrius, no? Dels Animàrius, Màrius Serra, deia, home, diu, que escriguin els nanos així raro, amb tipus Messenger i tal, això no és el problema, perquè ells estan obligats a fer servir un llenguatge sincrònic escrit. El problema és que no diferencien quan han de fer servir un registre formal. I això no és culpa d'ells, això és culpa nostra. Dels mestres i dels pares. Els hi hem d'explicar quan han de fer servir un registre formal i quan poden escriure com els doni la gana. Per exemple, en el món aquell virtual que us he ensenyat abans els he ensenyat un món virtual, allò els deixo escriure com els doni la gana. Però quan m'escriuen a un fòrum del Moodle, que també us he explicat, vull que m'escriuen sense faltes, i si m'escriuen amb faltes els dic allà, això m'ho has de tornar a arreglar i m'ho has de tornar a enviar. Sí. Hi ha tot un seguit de coses que se'ns han aparegut així sense avisar i que hem de reaccionar, però és que hem de tenir més cintura per adaptar-nos, perquè si no hem perdut el tren i llavors ja definitivament. I el pas aquest de l'1x1, tal com s'ha fet, ha sigut un pas enrere i bueno, jo espero que ara, diguéssim, el nou govern sàpiga reaccionar bé i això ho porti bé, perquè és que si no llavors el tren de les TIC, que en un moment penso que vam ser pioners, que t'agrada tant dir, a nivell de Catalunya, que tothom, diguéssim, la resta de l'Estat s'emmirallava i tal, bueno, jo quan surto fora, que també me'n vaig per les Espanyes a vegades a fer coses, hi ha hagut algun moment que... T'has sentit una mica a dir algunes coses que no pots pas negar, no? Quan dius, hòstia, què esteu fotent a Catalunya? I doncs mira, si ara toca això i volem a veure si ho sabem redreçar.
Un dels reptes del professorat amb tot això suposo que és el fet de que sou generacions nascudes en un entorn analògic que heu d'ensenyar qüestions relacionades amb les noves tecnologies a tots uns nanos que són nascuts de ple en l'era digital, no? Hi ha una frase del Marc Parensky, oi, que em sap que alguna vegada l'has citat, sí, que dius, és una contradicció que nosaltres els immigrants digitals haguem d'educar els nadius digitals.
Sí, però perdona que et digui una cosa. Mira, el projecte Espurna que abans has esmentat, que és un projecte que penso que l'ha orientat també a fer la revolució metodològica a partir de l'atenció a la diversitat, té quatre portals. Ara no entrem en detalls, no? Però dos dels portals ho porten dues persones que estan jubilades. Val? Si amb això t'estic dient que això és qüestió d'actitud. Bàsicament, a veure, jo em trobo un professor i m'enfado moltíssim perquè aniria a les facultats de que ensenyen els mestres, que estan formant els mestres i no sé què els hi diria. Venen mestres que ja... amb 20 i tants anys o amb 30 anys ja diuen, hòstia, em falten tants per jubilar-me, i això m'esvero i m'emprenyo. En canvi, troba gent amb 65 anys a la CNET, al grup aquest en tenim uns quants exemplars per entendre-ho, per entendre'ns, doncs que, hòstia, que tant de bo la consellera els prohibís que jubilessin, perquè són uns actius brutals, i això és qüestió d'actitud, bàsicament. O sigui, això del Prensky no te'l pots agafar molt al peu de la lletra. Quan parla d'immigrants i de nadius digitals, penso que és són conceptes que poden arribar a situar molt bé i que penso que estan molt ben trobats, però que no sempre es compleixen al 100%. Si hi ha gent gran que són molt actius i, curiosament, són gent que ja havien corregut davant dels grisos fa molts anys. La gent que corria davant dels grisos reclamant una escola catalana i tot això, curiosament, molts d'aquests s'han continuat treballant, han descobert les TIC, les han desenvolupat i han fet un esforç potser més gran. No?
I, a més, parlant dels usos que poden tenir les noves tecnologies en l'entorn educatiu, hi ha una altra qüestió. Tu tens una experiència amb aules d'acollida, no? Suposo que també les noves tecnologies poden ajudar en la integració també de nouvinguts, no?
Sí, jo el que volia dir és que les aules d'acollida, i ho dic en memòria d'en Vallcorba, que ha sigut la persona que les ha impulsat, i el seu equip, és la cosa més innovadora que s'ha fet en educació en molts anys, val? Perquè quan mirem el model d'integració que tenim aquí i quan sense parlar nanos de fora, xinesos, marroquins, sense parlar amb un català de Vic d'aquells que tomba, a mi se'm posa la pell de gallina. I això és mèrit a molt bona feina de molta gent. I volia afegir també que les aules d'acollida, o sigui, ha sigut el que el Pere Maia ens diu, les vores del sistema, és a dir, allà on hi ha hagut la necessitat, com aules obertes, aules d'acollida, grups de diversificació curricular, on s'han fet els experiments metodològics més interessants d'aquest país. O sigui, aquí, des d'aquí, doncs, felicitar a tots els companys perquè realment ha estat així. El que no, potser no han sabut fer, i penso que això és un actiu que hauria d'explotar el proper govern, és com recollir tota aquesta experimentació. Molta d'ella relacionat amb les TIC, perquè una de l'encert va ser que tant aules d'acollida com aules obertes hi van ficar ordinadors. O sigui, quan obrien una aula oberta anava acompanyada d'un pack, diguéssim, de quatre ordinadors. Doncs com tot això ho podem traslladar a l'aula ordinària? És el que estem intentant fer amb el projecte Espurna. En certa manera recollint, doncs, tota aquesta innovació, doncs, que ha impulsat en Vallcorba i el seu equip, i espero que ara, doncs, continuï el govern d'ara.
I Ramon, una cosa. Sí. Una altra una de les moltes iniciatives en les quals estàs ficat és el full de ruta, em sembla, el full de ruta per a l'educació, una cosa que es va posar en marxa, em sembla, al final de l'any passat.
Sí.
I pel que m'expliques, sembla una mica com un intent per generar debat, un debat que això que deies que no ha existit, per exemple, doncs amb l'U per U, no? o que ha existit però, diguem-ne, allunyat o no ha buscat, diguem-ne, la complicitat del professorat, per exemple, o dels formadors, i s'ha quedat estancat, doncs, amb tecnologia política i editorials, no? Bé, ens pots explicar una mica, doncs, això, el full de ruta, en què consisteix i què persegueix?
Sí, el full de ruta, quan hi va haver al desembre les jornades de Llarna, no recordo si eren les sisenes o les setenes jornades de Llarna, les primeres van ser el 96.
Sisenes.
Les primeres van ser a Callús el 96. Es va una mica decidir, el Josep Torrents, que ara és el president, i el seu equip, doncs van decidir, doncs, que a part de formar i a part d'explicar, doncs, s'havia de fer alguna cosa més, perquè era el moment de fer-ho. I va sorgir aquesta idea de traslladar el que és el 21st Century Skills, no? de buscar 21 maneres, fer un full de ruta. Perdó, però ja va ser la idea del full de ruta, és a dir, cap on anem. O sigui, després d'aquesta situació que tenim ordinadors a les aules, que això s'ha d'aprofitar, i com ho podem aprofitar, doncs hi va haver, diguéssim, el que eren en aquestes mateixes jornades, les sessions de tallers, i paral·lelament hi va haver, doncs, una sessió que jo vaig tenir l'honor de ser-hi, doncs, de parlar de quin camí havien d'emprendre, i va sortir la idea aquesta de fer les 21 mesures pel segle XXI, una mica seguint aquesta estela que s'està fent, diguéssim, als Estats Units, no? I bé, estan sortint coses interessants, no? Però a mi el que em preocupa, bàsicament, és que això s'ho llegeixi el qui s'ho ha de llegir. Val? I no és que ens hagi de fer cas a nosaltres, que nosaltres som, ja t'ho he dit abans, som 4.000 d'undis arran de bobita, que estem preocupats i estem compromesos, tot el que vulguis, però qui ha de prendre les decisions de país, qui ha de prendre les grans decisions i ha de dissenyar o ha de dir on s'inverteixen les coses, això està via Augusta i no sé si més amunt, no? O sigui que penso que realment s'ha de demostrar, no n'hi ha prou de dir-ho, que l'educació és el més important pel país. Això no s'ha de dir, s'ha de demostrar. Jo espero que ens donin alegries, no? Perquè últimament doncs no n'hem tingut moltes en aquest sentit. Potser en el tema TIC, que és el que més coneixo, i el tema aquest de diversitat. Però a mi quan em demanen què és un bon institut avui dia, bueno, què és el que té més ordinadors, no és el que té més ordinadors, és l'institut que es preocupa perquè tots i cadascun dels seus alumnes doncs, desenvolupin al màxim el seu potencial, i això és el que és un bon institut, una bona escola.
Ramon, moltes gràcies per haver vingut. Que tinguis molta sort amb el projecte Espurna, que tinguis gràcies. Molta sort a l'institut. Esperem que aquest debat en el món educatiu es doni en les condicions que tots esperem i que vagi bé. Moltes gràcies, Ramon.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies també al Joan Jofre per haver vingut avui. Joan, fins una altra.
Gràcies a vosaltres. He trobat a faltar el Bona Vesprada.
Ah, bona vesprada. Sí, és una qüestió de dialecte, que mica en mica podem incorporar també els altres. Sí. Doncs bona vesprada, Joan, i fins a la pròxima. I Martí, també, moltes gràcies. Molt una vegada més, ens veiem la setmana que ve també a l'Internauta. I recordeu doncs, que com cada dimarts al vespre podreu escoltar l'Internauta aquesta setmana també a www.vilaweb.cat i a www.linternauta.cat per podcast, i tornem la setmana que ve. Moltes gràcies.
L'Internauta. El fem perquè podem.